On anirem a celebrar l'aniversari del nen?
El millor lloc per preu i qualitat és el restaurant Braseria El Galliner. Disposen d'amplis salons ben ambientats i lluminosos i tenen parc infantil per als nens.
I podríem anar a fer un menú entre setmana i fer un tast. I on són?
A l'entrada de Bellaterra, entre Cerdanyola i Sant Cugat del Vallès. Doncs ja truco al 93 580 64 27 i reservo taula.
Restaurant El Galliner, digui'm.
Música.cat. Cada dilluns a les 9 del vespre, tota la música en català que vols escoltar.
Jo sóc músic de carrer. Si veus els núvols, ja estàs deprimit.
Cugat.cat 91.5 FM. La vida és local.
Cada dia d'algun lloc pots pujar.
Cugat.cat, la ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
There's no business like show.
Sona la música que ens entra a les escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Avui tenim un convidat d'aquí, que ens explicarà una cosa que ja ha representat fora de la ciutat. En aquest cas serà, en parlarem després, però serà a Valldoreix. Però abans, amics meus, abans... La homilia de Molta Comèdia avui, la Fira Mediterrània, altra vegada. Benvinguts, germans, a les arts escèniques. La setmana passada expressava la meva sana enveja al parlar de la 25a temporada alta de Girona Salt. Avui manifesto la mateixa sensació per anunciar-vos que des d'avui, dijous, dia 6, fins al diumenge, dia 9, es celebra a Manresa la 19a Fira Mediterrània de Cultura Popular i músiques del món, amb més de 200 actuacions i artistes de 17 països diferents. La Fira Mediterrània, igual com a Tàrrega, amb el teatre, o a Vic, amb la música, es consolida un mercat d'espectacles que amb la tradició i cultura mediterrànies com fonament o justificació té un caràcter interdisciplinar i aglutina diferents llenguatges artístics: arts visuals, circ, dansa, música, narració oral i teatre. Parlar de mercat no és dolent, encara que hi hagi algú que rufi el nas quan escolti la paraula. No hi ha cap mena de manifestació humana que no neixi del concepte de mercat, de compra i venda, o, si ho voleu, d'intercanvi d'una cosa que sé fer o tinc jo i alguna cosa que tu no tens o pots donar-me. Els responsables de la fira ho manifesten així: ser nucli de trobada, tendències i idees en l'àmbit de la cultura tradicional, el treball comunitari, la participació i l'ampliació de la base social de la cultura. Fomentar la interconnexió entre tots aquests àmbits. Potenciar la creació, la contractació i la circulació de projectes que uneixin la creació contemporània amb la cultura d'arrel. Consolidar-se com a mercat líder a l'estat espanyol amb músiques del món i folk. Potenciar la capacitat d'exportació d'artistes i cultura catalana. Actuar com a punt de trobada de professionals internacionals. L'any 2015, Manresa tenia 74.655 habitants. Tàrrega, 16.444. Vic, 42.498. Ja sabeu per on vaig. Sí... es poden sumar les comarques que són també portadores de molta, molta gent. Però deixeu-me dir una vegada més que Sant Cugat, amb 90.009 habitants, hauria de tenir alguna cosa similar, i repeteixo, ho dic amb una sana, saníssima enveja. El cap de setmana passat es va celebrar la cinquena edició dels Petits Camaleons. El dijous passat, en aquest programa, havíem parlat llargament amb l'Albert Puig del que suposava aquesta fita i confirmat l'evidència de la continuïtat d'aquesta concentració de grups i cantautors per alguns anys més. El resultat ha estat un èxit d'organització total. L'ambient magnífic, la satisfacció respirava si feies una volta pels nous escenaris que funcionaven perfectament. Insisteixo, Sant Cugat té totes les característiques per plantejar-se reptes d'envergadura amb la quasi seguretat de tenir una resposta adequada si l'oferta també és adequada. Amén. Estem escoltant El Fandango del Carril d'Enrique Granados. Dic Enrique perquè encara que es diu Enric, clar, el fet del naixement de Granados de Lleida va ser una circumstància tota la vida, eh? Vull dir, tothom neix en un lloc determinat per una circumstància determinada. No, però jo penso que venint d'una família com venia i després anant-se de petit quan va a Canàries, probablement ell se sentia Enrique. El que passa que després la cultura catalana, viure, reviure altra vegada a Barcelona, doncs va fer que aquest músic es convertís realment en un paradigma del que és la música entesa catalana, entesa dintre de l'espanyola. Tenim a nosaltres a Llorenç Raïma, que ha agafat el personatge Enrique Granados, la persona Enrique Granados, l'ha convertit en un personatge i presenta aquest dissabte a Valldoreix un espectacle que, a partir de la figura d'Enrique Granados, explica algunes coses més que ara ell ens explicarà. Onades de música i de records. Llorenç, benvingut al programa.
Gràcies. Bon dia i gràcies per convidar-me al teu programa. Aquest és un espectacle que, en primer lloc, tenia una mica de dificultat per definir-lo, perquè som dos artistes dalt de l'escenari. Hi ha un pianista que toca les 12 danses espanyoles d'en Granados, un pianista que aquí a Catalunya serà l'Eloi Jové, que és professor de piano del Conservatori del Liceu, i un segon artista, en aquest cas jo, que actuo i faig teatre. Clar, no sabia si dir-li concert teatralitzat, teatre-concert, monòleg musical, com li vulguis dir. En qualsevol cas, és un espectacle on es barreja l'actuació teatral i la música en directe.
Tu en dius aquí concert teatralitzat, almenys quan tu envies la informació de l'espectacle. En dius concert teatralitzat, eh?
Sí, el que passa que després en el pòster veig que he posat teatre-concert i excepte el paper, que me'l sé molt bé, el nom, la definició de l'espectacle encara em costa trobar-la.
Bé, escolta'm, en definitiva no es tracta tant del nom que li posis a la cosa, sinó la cosa.
La cosa. La cosa és un projecte que la veritat és que va sortir d'una manera molt curiosa, va sortir arran d'un amic meu que és pianista que treballa a Luxemburg, està molt relacionat amb el Centre Català de Luxemburg i va dir, mira, a finals de setembre faig un concert amb les 12 danses espanyoles de Granados, tu que fas teatre no vindries a fer un monòleg? Com que d'això no estàvem parlant el mes de març, vaig dir, home, vindria i com que tinc temps de sobres em comprometo a muntar un monòleg sobre la vida de Granados. Vaig dir que sí, i tot va ser posar-me a estudiar tota la documentació que hi ha a Barcelona, que per sort a Barcelona som uns privilegiats.
I tant.
Tenim diferents seus amb documentació sobre Granados. Hi ha la Biblioteca Central de Catalunya i el Dipòsit Granados. Al Museu de la Música de Catalunya hi ha un dipòsit també de documentació de Granados, sobretot aquests dos punts. A sobre tenim la gran sort de que les persones que se n'ocupen són extraordinàriament servicials i m'han donat totes les facilitats possibles perquè jo pugui consultar tota aquesta documentació. Això també ajuda molt. Vaig començar a llegir llibres, vaig anar també
a una
exposició.
I tenim l'Acadèmia Marshall.
I tenim l'Acadèmia Marshall, efectivament, que també vaig anar a veure. El que passa és que l'Acadèmia Marshall, que també són gent molt amable i també em van tractar molt bé, em van dir, mira, sí, però tota la documentació de Granados l'hem dipositat d'allò. Ells tenen bastant d'en Marshall, però molt poc d'en Granados, que va ser el fundador de l'Acadèmia. En qualsevol cas, sí que va haver-hi una època llarga d'estudi de documentació. M'he inflat a llegir cartes de Granados a la seva esposa i respostes de la seva esposa, i un cop vaig tenir tot això, vaig anar a buscar allò que d'alguna manera definia la persona, però que a més fos lo suficient amè com per convertir-la en un personatge teatral. Un cop escrit tot això, ho vam intrincar entre les diferents danses espanyoles, i com que un projecte d'aquests sol no funciona mai, vaig demanar ajuda a la Txell Roda, que em va ajudar molt, em va dirigir molt bé, de la manera que fa ella, que t'apreta, que t'expreu, però gràcies a la seva direcció el personatge del Granados ha pujat molt de to. I això, un cop fet, doncs ho vaig anar a representar a Luxemburg, com m'havia compromès, i ara aquest cap de setmana el represento aquí, a Valldoreix, aquí ja et dic, amb l'Eloi Jové al piano.
Però va haver-hi una anterior representació que es va fer a l'AVA.
A l'AVA, en el marc de l'agermanament entre Sant Cugat i l'AVA. Les persones que s'ocupen d'aquest agermanament em van demanar de portar algun tipus d'espectacle teatral allà. A veure, esclar, jo tinc relació amb moltes companyies amateurs d'aquí, de Sant Cugat. El problema és que això era el mes d'agost, i que la immensa majoria de les companyies que treballen aquí a Sant Cugat treballen en català. Llavors, anar a representar Extremadura en català limitava.
Com a mínim és complicat.
Exacte. Al final no vam trobar la manera de les companyies, però jo els vaig dir, escolta, jo estic preparant això i amb molt de gust aniria, i el concepte germanament el podem fer que el o la pianista sigui algú de l'AVA i el lector sigui de Sant Cugat. I efectivament, vaig estar allà amb una pianista local i vam fer l'espectacle. És la primera vegada que ho vaig fer. Evidentment, allà el vaig fer en castellà. I es dona la circumstància, pel mi personalment interessant, que és que va ser el dia 3 d'agost. Era el dia del meu aniversari. Jo mai he celebrat el meu aniversari dalt de l'escenari, excepte aquest any. O sigui, va ser tot un privilegi.
Molt bé. A més, clar, tu el tema de la llengua no tens problema. O sigui, el fet de fer-ho en català o fer-ho en castellà, perquè, entre altres coses, és president de l'Associació Espanyola de Traductors i Intèrprets.
Sí, bueno...
És una altra faceta.
Aquesta és la meva faceta professional. Sí. A veure, t'he de dir que he sigut president durant 2 anys i actualment sóc el vicepresident.
Bueno.
Però bueno, sí, estic molt ficat amb el tema llengües, amb el tema idiomes, i és cert. De fet, he escrit el monòleg que està escrit en català, després me l'he traduït al castellà...
No has hagut de buscar cap traductor.
No. Me n'he sortit. És cert que quan parlo castellà se'm nota l'accent català, però noi, què hi farem? No es pot tenir tot en aquest món.
Bueno, sí.
Però mira, precisament el cap de setmana passat a Luxemburg vaig representar el divendres el monòleg en català i l'endemà dissabte en castellà. I va anar... Bueno, anava a dir... Bé, molt bé. La veritat és que la gent de Luxemburg em va respondre molt bé. Vaig tenir més... Bueno, vam tenir, perquè és sempre un espectacle de dues persones.
Sou dos, un pianista i tu.
Sí. Vam tenir un gran èxit i, bueno, ara vaig a Valldoreix amb molta il·lusió, evidentment.
Home, l'Eloi Jové, no cal dir-ho, és una persona també santcugatenca, molt coneguda. Diguéssim que últimament està, a part de la seva funció de pianista al Liceu, com tu has apuntat, doncs està com a director de la Lira des de fa, sembla que, 10 anys. Ja.
8 o 10 anys.
8 o 10 anys.
Sí, sí.
I se dedica, la Lira ha evolucionat molt positivament, i jo penso que en aquest cas l'Eloi té molt a veure amb aquest, sí, amb aquest,
sí,
resultat.
Sí, sí, sens dubte, sens dubte. Treballar amb l'Eloi és apostar sobre segur. Et dona molta tranquil·litat saber que la música no fallarà en cap moment, al contrari, és fantàstic. Vull dir...
És a dir, tenim les 12 cançons...
Les 12 danses
espanyoles.
Les 12 danses espanyoles,
les tenim totes complertes.
Totes, les 12.
Les 12, i aleshores, entre cançó i cançó, o com ho muntes?
Bàsicament, sí. És a dir, l'espectacle comença amb una primera dansa, que concretament no seguim a l'ordre amb què van estar compostes. De fet, comencem amb la número 3, que és el fandango. I llavors, entre dansa i dansa, Granados va explicant anècdotes de la seva vida.
I tu personifiques...
Jo personifico en Granados. I explico la meva vida com si jo fos en Granados davant de la gent. En principi... Bueno, en principi no. De tot el que explico de Granados, tot excepte una anècdota, totes les demés estan documentades o bé exactament com jo les explico o bé d'una manera molt similar a com jo les explico. Per exemple, una de les coses que explico, hi ha una anècdota amb un recital que li van donar en una invitació a una festa a uns amics. Això ho explica ell. La veritat és que allò va passar a la casa de l'ambaixador espanyol als Estats Units, l'ambaixador de Nova York, i jo ho explico com si estigués a casa d'uns amics de l'ambaixador francès a Madrid. És a dir, però l'anècdota és real. Ho dic perquè algunes de les coses que explico potser la gent es quedarà una mica dient, ostres, què? Però de debò que només m'he inventat una cosa, però no us diré quina.
Però Granados, que va tindre aquesta, que deia al principi, néixer doncs, a Lleida perquè el seu pare com un militar estava destinat a Lleida, després de Lleida va passar a Canàries, la infantesa podríem dir, va passar a Canàries, després torna altra vegada doncs,
a Barcelona
i s'hi queda i de fet, diguéssim, la seva projecció
com dius bé, neix a Lleida, fill d'un militar espanyol que era nascut a Cuba, però Cuba llavors era Espanya, perquè era una província espanyola. Estem parlant del 1867,
que es va independitzar,
exacte, però en aquell moment encara no. Llavors, efectivament, al cap de 3 anys destinant el seu pare a Tenerife, 4 anys després el seu pare té un accident de cavall i llavors el traslladen a Barcelona a l'Hospital Militar, quan en Granados té 10 anys. La cosa es complica, el pare s'acaba morint, en Granados es queda orfe i la seva mare, bueno, el problema és que tenien molts germans, ell era dels petits, fins i tot el gran ja estava casat i tenia algun net, llavors calia ajudar a tirar endavant la família. I Granados, com que ja començava a tocar el piano bastant bé, es dedica a tocar el piano per una pila de cafès de l'època. Això li dona molta vida, molta cultura de vida, però li limita una mica la possibilitat d'anar a escola. Per això en Granados és un gran músic, però a l'hora d'escriure les seves cartes jo he notat algunes faltes d'ortografia, algunes sintaxis. Però és normal, no va tenir opció d'accedir a una cultura
regulada. Doncs escoltem una mica més la música de Granados, en aquest cas amb l'andaluza. Bé, cal dir que és una música que penso que no hi ha pràcticament ningú que no la reconegui, que no l'hagi escoltat alguna vegada, que no la tingui dins de la seva memòria personal. Sí. Hi ha una cosa que és interessant, no?, quan sents aquesta música una vegada més, és aquesta relació que a mi em passa sovint entre Granados Albéniz. Dos compositors nascuts a Catalunya, també per orígens circumstancialment, com deia abans, no?, el cas de Camprodon, l'Albéniz, i aquesta similitud que es produeix amb la música.
A veure, té molt sentit, però hi ha més coincidències. Albéniz i Granados eren íntims amics. De fet, Granados arriba un moment que diu jo sento que Albéniz era el meu germà gran. Coincideixen en el temps, coincideixen en la ciutat, coincideixen amb l'estil musical, entre d'altres coses perquè tots dos van coincidir al principi de la seva carrera amb el mateix mestre. Tots dos van anar a classe de música i de composició i harmonia amb en Felip Pedrell.
Que llavors, gran Pedrell, oblidat molt.
Felip Pedrell molt és oblidat. Un dels grans mestres de músics que tenim aquí a Catalunya. Tots dos són alumne d'ell i tots dos van seguir un tipus de música bastant similar. Fins a l'extrem que quan l'Isaac Albéniz es va morir, tenia una obra a mig composar que es deia Azulejos. Al cap de poc, la vídua d'Albéniz va avisar en Granados i li va dir, escolta, això està a meitat, sisplau, acaba-ho. I en Granados ho va acabar, llavors aquesta obra Azulejos és feta dels dos, i els musicòlegs diuen, diuen perquè jo no sé prou música, però els musicòlegs diuen que no és gens clar endevinar on s'acaba la part d'Albéniz i on comença la part de Granados.
Introdueixes aquesta anècdota dins de la història que expliques?
Aquesta en concret no. Sí que explico que Albéniz i Granados eren íntims amics i que es van conèixer a l'escola de música d'en Felip Pedrell, sí. Aquesta idea de que en Granados va acabar l'obra d'Isaac no apareix al monòleg, entre altres coses perquè Granados era bastant discret, era bastant humil. Ell públicament mai s'hagués vanagloriat de dir jo he fet això. Llavors hi ha coses que són certes, però quan un es planteja fer el personatge has d'intentar endevinar si jo fos Granados tal com era ell, què diria i què no diria. Llavors, bueno, són aquestes coses. Hi ha altres coses, per exemple, en aquella època era molt conegut que Granados tenia una amant, i això en aquella societat estava relativament ben vist, però formava part de la hipocresia de l'època el no reconèixer-ho públicament. Per tant, sí, no, però era molt curiós, vull dir, quan hi havia homes junts, entre els homes es reconeixia. Quan hi havia les esposes respectives entre elles, també deien el meu marit i el teu home i no sé què, sí, tenen no sé què. Però mai quan hi havia els homes i les dones junts.
Hi ha una anècdota famosa, que allò que si no ne vero ben trovato, això que estàs comentant, que és aquell matrimoni que està al Liceu, no?, el panyo del principi del segle XX, i la senyora, diu el marit, diu, escolta, diu Manel, diu la veritat, m'agrada molt més la teva amiga que l'amiga del Josep.
Sí, anava una mica per aquí, això. Però només en la intimitat entre ells. Mai havent-hi algun altre, encara que fos amic, matrimoni i tal.
És clar.
Per això el meu personatge, públicament, davant de tot el públic, no ho pot dir, això.
També parles també de l'estada de Granados a París, sí, com un element també, sí, definitori de la seva evolució, sí, com a
sí,
músic.
Sí, sí, Granados se'n va a París quan té uns 19 anys amb intenció d'aprendre piano al Conservatori de Música de París. El que passa és que així que arriba agafa unes febres tifoides, es queda 3 mesos tancat a l'hotel, compleix 20 anys i el Conservatori de Música de París no accepta cap alumne que ja hagi complert els 20 anys. Això fa que ell no pugui entrar al Conservatori, no s'ha d'espavilar i es busca classes particulars amb un dels catedràtics, que és en Charles Berriot, que li donarà classe durant un parell d'anys.
Hi ha una idea que va sorgint quan parlem de segons quines èpoques, i és que gent molt jove, perquè, per exemple, la composició d'aquestes danses espanyoles...
Ell diu que les va fer amb 17 anys.
Imagina't. I avui, doncs, quan parlem, diu, és un músic molt bo, o és un intèrpret molt bo, 32 anys. Clar, fa un segle o dos, i no cal dir tres, 32 anys ja era quasi la meitat o el final de la vida professional.
Sí, el que passa és que també cal posar-ho en la seva perspectiva. En aquella època no hi havia pràcticament cap altra cosa o cap altra activitat per ocupar el temps lliure, pràcticament la música i el teatre, però en directe. És a dir, no hi havia televisió, no hi havia internet, no hi havia ràdio. De fet, quan volies parlar amb algú o li enviaves una carta o anaves a casa d'ell a veure'l, amb la qual cosa el temps lliure, l'entreteniment era la música i, a més, fet en directe a casa. Això fa que, esclar, aquella època arribar a ser un bon músic, no és que fos més fàcil, però tenies menys competència en el temps lliure. Per tant, podies dedicar més temps a aprendre això. Et podies concentrar.
Cosa que avui es fa més difícil. I no només amb els músics, sinó tots plegats. Tu vas fent un desenvolupament de la història de Granados fent un ordre cronològic o saltes d'una situació en una altra?
No, salto d'una situació en una altra perquè en principi la idea és que en Granados està tornant de Nova York, on va aconseguir el gran èxit amb l'òpera Goyescas, i l'home va rememorant anècdotes de la seva vida. Inicialment m'havia plantejat la possibilitat de fer-ho d'una manera cronològica, però entenc que això és teatre, això és entreteniment, això no és una conferència històrica. A més, jo no en sé prou per donar una conferència d'història i, per tant, m'he permès el llenguatge teatral de la fantasia, del salt i de no tenir massa ordre de com explicava Granados les coses.
Perquè aquest principi que dius tu, aquesta tornada després d'haver estrenat Goyescas, malauradament acaba dramàticament.
Acaba dramàticament, sí. Ell va anar... Ell, de fet, sempre havia tingut pànic a viatjar en vaixell, però quan escriu l'òpera Goyescas, de fet, la programa per estrenar-la a París, just poc abans del 1914, però esclata la Primera Guerra Mundial i llavors l'òpera de París li envia una carta dient: ho sento molt, tenim ara aquest problema, però no es preocupi, nosaltres li programarem el 1915. El que passa és que ell diu: home, estem en guerra, aquí pot passar qualsevol cosa, saps què? Molt bé, l'estrena per Europa, us la conservo, però jo intentaré estrenar-la a Amèrica a veure si hi ha sort. Aconsegueix estrenar a Amèrica, per tant se'n va als Estats Units, estrena, obté un gran èxit, torna, i estem parlant quan torna ja és el març del 1916, estem a plena Primera Guerra Mundial, per circumstàncies que amb ell se li escapen del seu control, per comptes de poder tornar amb un vaixell espanyol que no és directament a Espanya, que llavors era un país neutral a la Primera Guerra Mundial, es veu obligat a agafar un vaixell que va a Anglaterra, i des d'Anglaterra ha de travessar el Canal de Mània per agafar el tren des de França cap a Barcelona. I just en aquesta travessia rep un torpede d'un submarí alemany que no va arribar a enfonsar el vaixell en el qual hi anava, però que sí que van morir uns 80 passatgers dels 400 que hi anaven. Entre ells van morir tant Enric Granados com la seva dona.
És un final d'una vida que, en aquest cas, la primera cosa que se'ns ocupa, a part del drama personal i familiar, és com queda tallada una carrera que encara estava en el moment, començava a estar en el moment, sí, doncs, platòric, que per tant es hagués pogut esperar una evolució de moltes més obres que en aquest moment doncs tindríem.
Sens dubte, va morir amb 49 anys i va deixar tot el volum d'obra fantàstica que va deixar. Si hagués viscut 30, 40 o 50 anys més, tindríem en aquests moments un compositor d'una categoria increïble. Segur.
Tu parles segur de Granados, a part de com a compositor, com a intèrpret, perquè de fet, com va passar amb el Béniz, la projecció inicial d'ells va ser com grans virtuosos de la interpretació.
Sí, Granados no es pot entendre sense el seu lligam amb la música. De fet, per això una mica l'espectacle està muntat amb un piano en directe. És a dir, Granados sense el piano i la música no s'entendria. I a la meva exposició, evidentment, que parlo del seu interès, de com componia, de com composava, de l'esforç que li representava l'acadèmia, de per què va crear una acadèmia i qui el va ajudar a fundar-la, és fonamental, evidentment. Vull dir, si no parléssim de la música en el món de Granados, estaríem explicant menys de la meitat de la seva vida.
I no podem oblidar que aquesta acadèmia, que el Marshall, ha tingut unes figures com l'Alicia Arrocha, per exemple.
Per exemple, que, o la Conchita Badia.
Ha definit, és a dir, que ha explicat sí. perfectament tot el gran valor que va suposar en aquell moment i el que suposava i el que suposa per aquest tipus de relacions. Precisament el proper mes, no, aquest mes, al final d'aquest mes, si no m'equivoco ara, estic dient de memòria, hi haurà un concert amb una pianista japonesa que es va presentar fa pocs dies aquí amb l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, que va venir a Barcelona per anar a l'Acadèmia Marshall.
Sí, sí, l'Acadèmia segueix tenint molt bon prestigi i ha donat gent molt bona. El propi Frank Marshall era alumne d'Enric Granados i era un intèrpret extraordinari. Vull dir, sí, sí.
No podem oblidar que en el teu espectacle hi ha la tercera persona, que és en Joan Berlanga.
Sí.
En aquest cas en Joan Berlanga intervé, també.
En Joan Berlanga és un amic i va tenir la generositat de cedir-me la seva veu per l'escena final. Esclar, en Granados es mor, un cop mort, entre altres coses, un dels seus amics, que era Peles Mestres, li va escriure un poema titulat En la mort d'Enric Granados. Aquest poema surt com a final d'espectacle, però donat que Enric Granados ja s'ha mort, no tenia cap sentit que el recités jo, havia de ser una veu diferent. Llavors, tinc la sort de tenir amics tan bons com en Joan, que va venir, que per cert, va venir i Cugat.cat ens va ajudar molt a fer una gravació de bona qualitat que ara podem utilitzar, per tant, moltes gràcies per la vostra feina. I en Joan va gravar la veu i és qui al final recita aquest poema fantàstic i fantàsticament recitat per ell per acabar l'espectacle.
Llorenç, doncs penso que és un espectacle interessant. Tot el que ens has explicat crida l'atenció, doncs, com, primer com s'ha desenvolupat, com s'ha generat i com s'ha desenvolupat. I el que esperem és que ara, com veiem a Llorenç, però que tingui una segona possibilitat a Matí Sant Cugat per poder-ho veure.
Jo m'hi esmeraré molt, t'ho asseguro, i l'Eloi també, i nosaltres farem el màxim per actuar el millor possible, que us agradi molt i que tingui èxit. En qualsevol cas, moltes gràcies per donar-li ressò en el teu programa.
Diguem-ho, dissabte, aquest proper dissabte.
Dissabte, dia 8 d'octubre, que és aquest dissabte, a les 8 del vespre, dia 8 a les 8, a la Nau de Cultura de Vall d'Oreix. Molt interessant. Anem a taquilla invertida. Per tant, podeu entrar sense pagar res i ja pagareu quan sortiu, si us agrada o no.
Molt bé. Doncs esperem que sigui un èxit, que hi hagi molta gent, que la taquilla invertida doncs, sigui generosa, o com a mínim que sigui raonable.
Que sigui raonable, sí.
I esperem que ens tornem a veure una altra vegada aviat. Ja sabem que sí.
Molt bé, moltes gràcies.
A tu. Thank you.
Les arts escèniques a Molta Comèdia.
Ei, et costa somriure? Problemes al mossegar? T'amoïnen les dents dels teus fills? Doncs enhorabona, perquè a Sant Cugat trobaràs l'única clínica dedicada exclusivament a l'ortodòncia per a nens i adults. Ortodòncia funcional i ortodòncia estètica invisible, professional i de qualitat. Solucions per a qualsevol patologia a Ortodòncia Sant Cugat. Rambla del Celler 5 i a ortodonciasantcugat.com.
En vols més? Jukebox a Cugat.cat. Tota la nit amb la banda sonora de la teva vida.
Nosaltres som esportistes.
Som manites.
Som artesans.
Som genials.
Protagonistes de les nostres vides.
Nosaltres som feliços.
Nosaltres som així.
Nosaltres, amb el grup Catalònia, però persones amb discapacitat intel·lectual. L'últim divendres de mes al migdia, al Sant Cugat a fons. Cugat.cat. La vida és local.
Nosaltres.
Cugat.cat 91.5 FM. La ràdio de Sant Cugat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Are we a pair? Me here at last on the ground, you in midair. Where are the clowns? Isn't it bliss? Don't you approve? One who keeps tearing around, one who can't move. Where are the clowns? There ought to be clowns. Just when I'd stop opening doors, finally.
Send in the Clowns, Stephen Sondheim. Quina gran música, quin gran creador, amb la Judy Collins. Perquè tenim una agenda del cap de setmana brutal. Comença avui, i comença avui mateix aquesta agenda amb Rivolta a Barcelona. A les 9, a la cafeteria del Teatre Auditori. Matteo Rivolta. Què ens fa Matteo Rivolta? Un recorregut per la música italiana dels anys 50 i 60, recordant grans cançons com Volare o Piccolissima Serenata o Buonasera, del Marino Marini, del Renato Carosone. Ai sí, han passat molts anys. Però és que, escolteu, el mateix dijous, jazz, avui, jazz, al Mut, amb un grup, amb un trio que hi ha gent d'aquí, de Sant Cugat. També tenim demà Sondheim, això que estàvem escoltant. En aquest cas, amb la Mona de Teruel. La Mona de Teruel es fa un espectacle que es diu Estic fent Sondheim i l'acompanya el Gustavo Llull al piano i el Xavier Casany, que li fa assessorament escènic per poder fer tots els personatges de Sweeney Todd o de Little Nike Music, de la que forma part aquesta cançó que sentim de fons. Però és que la cosa no acaba aquí. Com dic, aquest cap de setmana és brutal, perquè el mateix divendres al casal de Torreblanca, quan Lamont estigui interpretant Sondheim, és a dir, quan acabi, a les 11 de la nit, tenim The Alley Cats i The Four Nuts Gang, Need the Blues i Swing, amb David Sobel a la guitarra i veu, en Jesús Roman al baix i en Mau Gascó a la bateria. Dos i dos. Dos dijous, dos divendres. I què passa el dissabte? Doncs el dissabte ens anem al Teatre Auditori, perquè a les 6 de la tarda ens fan La Bar de Molière. La Bar de Molière, amb una direcció, traducció d'en Sergi Belbel i direcció de Josep Maria Mestres, amb en Joan Pera fent de bar, doncs que tenim un repartiment brutal. Josep Minguell, Helena Terrats, Anna Barrachina, Manel Dueso, Òscar Castellví, encara me'n deixo. Aquesta representació de les 6 de la tarda es repetirà a les 9 de la nit. Déu-n'hi-do, perquè l'obra és molt llarga i vol dir que des d'una empalmarà en l'altra. Però clar, escolteu, el mateix dissabte, com dèiem fa un moment, i a les 8 tenim a la nau de Valldoreix aquest espectacle del que hem parlat avui, aquest espectacle dedicat a la figura d'Enric Granados, amb onades de música i de records, un concert teatralitzat amb en Llorenç Serraïma com a actor i amb l'Eloi Jové com a pianista. Dos, dos i tres. Però s'ha acabat? No, no s'ha acabat, perquè el diumenge al dematí, a les Planes, tenim un vermut flamenc. Un vermut flamenc amb el Pere Martínez, el cantaor flamenc de Sant Cugat. I a més, a part del Pere Martínez, amb en Marc López a la guitarra, tenim Os Parceiros, un duo de guitarristes de flamenc i una saxofonista de jazz. Això és a les 12 del migdia a Les Planes, al casal de Les Planes. S'ha acabat el diumenge? Doncs no, senyors. Al Teatre Auditori, a les 6 de la tarda, l'Orquestra Simfònica Sant Cugat ens presenta un espectacle basat en Peter Pan, Peter Pan conte musical. Deixeu-vos seduir per l'esperit d'un personatge més universal i estimat de la història, la gran banda sonora per una història meravellosa. És a dir, la banda sonora de la pel·lícula Peter Pan de James Newton Howard, interpretada per l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, dirigida per Josep Ferrer, i amb un narrador que ja repetirà, en Joan Berlanga, i una producció visual d'Anna Calvo. Escolteu, però s'ha acabat? No, senyor, perquè el diumenge també tenim jazz a la mateixa cafeteria del Teatre Auditori. Torna a haver-hi jazz. En aquest cas tenim el Carlos Sarduy Quartet, amb en Carlos Sarduy a la trompeta, amb Marc Canderut al piano, en Dani Noel al baix i el Mel Seme a la bateria. Es pot demanar més? Sí, encara sí, perquè el mateix diumenge a les 7 de la tarda a l'aula magna del Conservatori, Oriol Romaní al clarinet i Helena Lascó al piano ens fan un espectacle musical que es diu De Bach al Jazz. És a dir, des d'avui dijous fins al diumenge tenim 10 llocs on anar a veure teatre, música de tots els estils i més teatre. Què volem més? Bueno, sempre volem més. La setmana que ve us parlarem d'una de les noves tandes d'obres de teatre que presenta el grup Espiral de Valldoreix. Aquí estarem amb ells i ens ho explicaran. I ara us deixem amb música, amb més música. I què podria ser? Alegries del francès, de Pere Martínez. Aquí el teniu. Thank you.
reflejadita de negro, y en la muralla de tu sombra, reflejadita de negro, mientras que me llueve muerte noche y francés a un tiempo, mientras que me llueve muerte noche y francés, francés a un tiempo, noche y francés a un tiempo. Porque abierto está el francés en el zaguán de Trasana. Porque abierto quiere, dile que no te sirve, un catalán de gracia tiene otro timbre.
Les arts escèniques a molta comèdia.
L'Ajuntament informa.
Primera experiència laboral a l'Ajuntament. Contractes amb pràctiques remunerades de 6 mesos a l'Ajuntament de Sant Cugat. Per a joves d'entre 16 i 29 anys que no estigueu treballant, hagueu finalitzat els estudis i tingueu una titulació universitària, un cicle formatiu de grau mitjà o superior o un certificat de professionalitat. Cal estar inscrit al SOM. Més informació a l'Oficina Jove. Inici dels contractes 15 de novembre. Seminaris de formació empresarial. Cursos 100% subvencionats dirigits al teixit empresarial de Sant Cugat. Es faran a la Casa de Cultura. 5 d'octubre, crowdsourcing. Quin és el finançament privat més adequat pel meu projecte? 11, 18 i 25 d'octubre, eines gratuïtes al núvol. 7, 8 i 10 de novembre, la gestió financera del meu projecte. 22 i 24 de novembre, millorar la gestió per reduir despeses. I 13 de desembre, seguretat a internet i els dispositius tecnològics del nostre negoci. Per inscriure's, cal emplenar el formulari que trobareu a santcugat.cat/web/empresa o trucar al 010. Et recollim els trastos. L'Ajuntament proporciona un servei gratuït de recollida a domicili per als mobles i trastos vells que no vulguis a casa fins al canvi en el servei. Només has de trucar al 902 54 70 10 i te'ls venen a recollir.
Noranta-u punt cinc.